dos quarts i mig de vuit del vespre encarem la recta final d'aquest assaig general, com sempre amb Xavier Echevarria, i avui, com hem avançat en el sumari, també en companyia de Josep Maria Guix, oi?
Doncs sí, Albert, avui a l'assaig general tenim un protagonista. Ara volem entrevistar ni més ni menys que el compositor Josep Maria Guix, que té diverses qüestions entre mans, entre les quals hi ha unes conferències que farà aquest divendres a Reus i dilluns que ve al Palau de la Música Catalana. Volem que ens en parli, però també volem conèixer totes les novetats relacionades amb la seva producció, amb les seves obres, la seva composició, que el porten des d'Amsterdam fins a Los Angeles i, evidentment, amb concerts a dojo que volem que ell mateix ens expliqui. Primer, però, escoltem un tastet de la seva música. Josep Maria Guix, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Gràcies per ser amb nosaltres, escoltant la teva música de fons. Si ens ho permets, haurem de parlar per sobre, eh? Això a vegades sembla sí. Un sacrilegi, eh? Els compositors no els agrada gaire.
No, no, no ens agrada
gens. No gens, no però així ens donarà oportunitat de sentir de tant en tant aquests tastets que ens ve molt de gust de comentar amb tu. Ens has comentat que tens un munt de novetats i també voldrem comentar-les amb tu. Per començar, divendres. Una conferència a la teva ciutat nadiua, sí. Reus, tu ets reusenc.
Soc reusenc, soc pinxet.
Una conferència que, a més, pràcticament serà semblant, si sí. No idèntica, a la sí, sí. Que faràs dilluns al Palau de la Música Catalana, per tant, exacte. Pot interessar molta gent. Una conferència en la qual vols parlar de les connexions entre el so, la música i la natura. Per on aniran els trets?
Sí, la veritat és que el nom de la xerrada aquesta no el vaig posar jo, va ser un suggeriment del Palau de la Música, i em va semblar bé. So i essència, natura i música. De fet, són dos elements que estan molt presents a la meva obra. Sempre es diu que vaig a buscar el que és la substància i eliminar tot allò que sobra. I la natura m'ha anat influint. Entenem per natura la natura urbana, també, que de vegades no ho tenim present. No és que estigui tot el dia pasturant pel camp i les muntanyes, en absolut. Més aviat estic envoltat de cotxes, soroll i problemes domèstics. Però sí, farem aquestes dues aproximacions. Una mica quin és el meu pensament musical i posant exemples també com resolc algunes qüestions a nivell musical.
I també de la importància de la poesia en el teu procés creatiu, que coneixent els teus haikus, evidentment sonors, també,
cert.
Incloem que és molta, la presència de la literatura en general i de la poesia en concret.
Això és culpa, diguem-ho així, de la Fundació Catalunya La Pedrera, en el seu moment, perquè em van fer un encàrrec per compondre una peça que havia d'estrenar-se per inaugurar una exposició de gravats japonesos del 18. Aleshores, jo no tenia cap idea del món japonès i vaig començar a aproximar-me des de molts llocs distints. No? Un d'aquests era la literatura, en concret la poesia, i la forma aquesta de l'haiku tan concentrada. I això realment m'ha fet pensar la música i el plantejament estructural d'una manera molt distinta.
Recordem-ho, això serà aquest divendres al Centre de Lectura de Reus. Això és el divendres dia 19,
sí,
recordes l'hora?
Sí, ara no recordo, és a quarts de vuit, em
quarts
sembla.
Quarts de vuit, sí.
El web del centre hi és.
I tenim també la conferència de dilluns al Palau de la Música Catalana dins d'aquest cicle. També volem parlar, que ens expliquis una miqueta aquest Jardín Seco que ha estat seleccionada pel Caleidoscope Chamber Orchestra a Los Angeles.
Sí.
Explica'ns-ho això, perquè això és tot un èxit.
Doncs mira, primer, si vols, et comento una mica el que és la partitura i el perquè d'aquest títol. Jardín Seco va ser una composició per ensemble que jo vaig fer pensant en que formaria part d'un projecte de gravació d'un CD amb la meva música per al segell Neu Records. D'això fa bastant de temps. Aleshores hi havia els instruments distribuïts d'una manera determinada en l'espai, etc. El títol prové d'una pintura que porta el mateix nom, de Fernando Zóbel. És una mena d'abstracció lírica allò que fa, i sobretot la seva pintura es conserva en el Museu d'Arte Abstracto Espanyol de Cuenca. Jo, quan vaig conèixer la pintura d'aquest senyor, m'hi vaig enamorar i m'hi vaig sentir molt identificat. Diguem-ne que m'agradaria poder fer en música el que ell fa amb pintura. I aquest quadre és absolutament magnífic. I a partir d'aquesta pintura vaig començar a treure unes quantes conclusions i va néixer la peça, que es va quedar en el calaix aparcada durant molt de temps. I aquest estiu, doncs precisament a Facebook, vaig veure l'anunci d'aquesta orquestra de cambra de Los Angeles, que es caracteritza per interpretar peces sense director, i a més repertori que va des de música actual fins a Beethoven o Mozart. I aleshores demanaven això, partitures, si algú les volia enviar. Doncs mira, vaig enviar...
Call for Scores, sí, es exacte, diu aquesta iniciativa. Sí, sí. Call for Scores, és a dir, si us plau, envieu unes partitures.
Envieu unes partitures, a veure què passa.
I llavors, això deuen rebre partitures i propostes de tot arreu del món, de compositors molt diversos, amb experiència diversa, suposo?
Sí, sí, de totes les edats i tots els llocs. Segons deia la seva pàgina web, crec que havien rebut pràcticament unes 2.200 partitures d'uns 74 països.
Mare de Déu, senyor, i les han hagut de...
Se les han mirat, suposo, sí.
Déu-n'hi-do. I ja la teva, el Jardín Seco, ha estat una de les seleccionades.
Efectivament.
Ells mateixos t'ho van notificar. Com va anar això?
Sí, sí, primer em van escriure un correu electrònic dient que havia quedat, diguem-ne, que havia passat a la final, per dir-ho d'alguna manera, que havien seleccionat unes 50 peces, i que a principis de setembre o finals de setembre, no recordo, es faria públic les que finalment havien seleccionat per programar-les en la seva temporada de concerts.
I finalment aquesta
estarà
una
de
les teves. I això quan serà? El mes de març?
Això serà el mes de març, sí, perquè diguem-ne que el que fan és pagar-te el viatge i l'estada. Ells fan 6 assajos i 2 concerts.
En presència del compositor, això és un luxe, és una meravella.
La veritat és que sí. A més, és tot una iniciativa privada que també és molt compromesa socialment, perquè fan un concert, diguem-ne, doncs, diguem-ne, més per un públic habitual, posem-ho així, i després també fan uns concerts, doncs, que no són tan habituals pel que fa al tipus d'espectadors, no? Llocs més deprimits o etcètera. I jo estic content, perquè no em pensava jo que l'estrena absoluta de Jardín Seco ja estaria a Los Angeles.
Ja ho podràs combinar amb la teva agenda...
Amb calçador, justament, sí, i aquell mes passen moltes coses aquí a Barcelona, també.
Déu-n'hi-do, perquè això serà a principis de març, recordem-ho, del 2019, ja en farem notícia, evidentment, i ho recordarem, però això serà a Los Angeles l'estrena d'aquesta obra Jardín Seco de Josep Maria Guix a càrrec de l'Orquestra de Cambra Kaleidoscope, a Los Angeles. Doncs enhorabona, això és una autèntica bona notícia, realment, Què et sembla si escoltem una miqueta de la teva música? Què ens proposes? Ens has portat coses tu mateix?
Us he portat coses que van des de la música vocal fins al piano sol i coses de cambra.
I els haikus?
Els haikus viuen en mi constantment. Ja.
Doncs què et sembla si ens sentim un petit tastet?
Quan vulgueu.
Avui parlem amb Josep Maria Guix, el compositor que ens acompanya aquí a l'Assaig General de Catalunya Música, i sentint també la seva música. És un autèntic sacrilegi trepitjar amb la paraula aquesta música tan delicada, tan subtil, plena de silencis, molt haiku, com tu dius, No els tenim enregistrats discogràficament, aquests haikus.
No, i aquí vindrà una sorpresa de la qual n'estic molt content i que, de fet, ha portat molts, molts anys de preparació. Uh-huh. Amb el segell Neu Records fa molts anys que tenim el projecte d'un disc monogràfic amb la meva música. Per qüestions de subvenció no hi havia manera que la cosa tirés endavant. Finalment ha estat possible, i el disc contindrà 2 obres per ensemble, Vent del capvespre i Jardín Seco, precisament, que han estat enregistrades en estudi per la London Sinfonietta el passat mes de febrer, i una segona part del disc serà a partir del format trio, violí, cello i piano, que l'enregistrarem amb en Josep Maria Colom al piano i l'Abel i l'Arnau Tomàs.
Déu-n'hi-do, això encara no s'ha fet, aquest enregistrament?
Aquesta segona part encara no, perquè tenien l'agenda realment molt atapeïda aquesta temporada, i ho enregistrarem a Saragossa a finals de juny, principis de juliol del 2019.
Els haikus també sonaran, encara que no sigui pròpiament...
Sí. Sí, sí, sonaran, perquè, de fet, moltes de les meves peces, encara que no tinguin aquest títol, Vent del capvespre, per exemple, són quatre moviments que estan basats en haikus japonesos. Jardín seco està basat en una pintura, però també hi flota, en part perquè Fernando Zóbel doncs tenia molta influència del món asiàtic, diguem-ho així. Ell va néixer a Filipines i estava molt interessat en la cal·ligrafia xinesa. Doncs també hi pesen aquestes visions, aquesta manera d'entendre el món més oriental, si es vol. I després, sí, totes les altres peces van des d'una obra per a piano sol, Stella, que aquesta precisament no està basada en cap haiku, està basada en una obra de Mompou, una cançó i dansa, que al seu torn està basada en una cantiga d'Alfons de Zé. Sí, o sigui, sí. Pel que sí que hi ha són referències constants a altres mons i a altres arts, diguem-ho així.
Ens has comentat abans de començar aquesta conversa, aquesta entrevista, que l'Arnau Tomàs la tocarà a la Bienal de Cello d'Amsterdam.
Efectivament, això va ser tota una sorpresa quan m'ho van dir, i després quan ho he vist al web de la Bienal, perquè evidentment hi haurà molts cellistes. De nou torno a ser taloner de Beethoven, perquè després ell interpreta sonates per a cello i piano de Beethoven amb en Kennedy Moretti, si no vaig errat. I jo encantat de competir amb Beethoven. Mira, si aguantes el tipus ja tens molt guanyat.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Hi ha un altre repte important també, que és aquest concert de l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu amb Josep Pons al Palau de la Música Catalana.
Sí,
això,
sí.
Just després de Los Angeles, el 19 de març.
Exacte, el dia de Sant Josep. De març, celebrarem, sí. Celebrarem el Sant contents.
Orquestra, en aquest cas, gran orquestra, una de les teves obres que ja ha sonat en altres ocasions.
Sí, això va ser un encàrrec de la Jonc a través del seu director, en Manel Valdivieso.
Recordem el títol. Imatges
d'un món efímer.
Probablement algú dels nostres oients l'haurà escoltat alguna vegada, perquè
pot
ja
ser.
La va tocar, l'ha tocat l'OBC, però l'ha tocat la Jonc també. No?
Sí, sí, la Jonc la va interpretar tres cops, aquí a Barcelona, a l'Auditori de Girona, després l'OBC la va incloure a la seva temporada i es va fer divendres, dissabte i diumenge, i ara tindrem ocasió d'escoltar-la per l'Orquestra del Gran Teatre Liceu.
Que comentaves, si em permets aquesta petita curiositat, que és que vas dir, home, si això ha d'estar al costat de la concertació Sagració de la Primavera, quan es va estrenar, vas dir, deixa'm ficar-hi tota l'artilleria pesada.
En efecte.
És una orquestra que demana
és una grandíssima orquestra, tot i que no sempre es noti o es percebi, però sí, diguem-ne, fustes a quatre, metalls molt carregats, i a vuit trompes, aprofitava simplement la plantilla de la consagració. I mira, ha estat casualitat que s'ha anat programant.
I que es torna a fer, a més, el concert
de
la consagració,
tot,
en aquest cas.
Taloner d'Stravinsky aquest cop.
Taloner d'Stravinsky, cop de cols amb Beethoven, Déu-n'hi-do, Josep Maria, Què tens entre abans, projectes que tinguis ara mateix?
De projectes,
mira,
immediatament ara el meu cap el tinc desocupat d'una cosa per violí piano que vaig enllestir fa no res, la setmana passada, que precisament han d'estrenar l'Abel Tomàs i en Josep Maria Colom, Llàgrimes de tardor, i és una petita elegia, i estic de ple en una obra per orquestra que ha d'estrenar l'Orquestra Simfònica del Vallès.
No em podem donar més detalls?
Diguem-ne que hi ha uns referents...
El
títol serà Stanza. Sí, són, diguem-ne, com a tres peces, la primera i la segona i la tercera, que s'interpretaran juntes, i que d'alguna manera estan també influïdes per la poesia. En aquest cas, la primera part per una poesia en prosa, per dir-ho així, la marca de l'aigua de Joseph Brodsky, gira al voltant de Venècia, i això per mi, a més a nivell musical, té moltes connotacions. I la segona part, diguem-ne que m'han influït molt determinats poemes d'Antoni Clapés, que jo diria que també té molta connexió amb el món xinès, japonès, me l'he sentit molt proper. Aleshores, aquesta és la connexió.
I tot això combinant-ho amb la teva activitat docent?
Sí, no, és impossible. I amb la meva activitat familiar, que abans en parlàvem, és clar que no hi ha manera. Aviam, tinc la sort de ser funcionari de carrera, aquí me'n veus, i això significa que, i a més els meus companys de l'institut en aquest sentit es porten sempre molt bé, puc demanar llicència no retribuïda, i aleshores ara estic precisament això, en un període de 3 mesos tancat a casa escrivint, fins que vaig a buscar la nena petita, que aleshores fa que no pugui escriure res durant unes hores.
Déu-n'hi-do quina activitat, Josep Maria. Escolta, no farem altra cosa ara, sí, acomiadar-te, escoltar alguna peça que tu mateix ens puguis suggerir. Aquest ve de gust que posem per acomiadar-te i per escoltar?
Potser podríem escoltar una mica d'aquesta peça per a piano sol, Estela.
Estela. Doncs serà un plaer sentir-la. Qui la toca, aquest enregistrament?
En aquest cas, la toca en Víctor Braojos, tot i que l'acaba d'enregistrar per disc també la Maria Canyigaral, que de fet amb ella li deia que l'existència de la peça era un homenatge a Montpou.
Montpou, exacte.
I que també haurà d'enregistrar en Josep Maria Colom pel disc de Neu Records.
Aquí en tindrem un bon tastet. Josep Maria, moltíssimes gràcies per haver vingut als Estudis de Catalunya Música, aquí a l'Assaig General. Et felicitem per totes aquests reptes que tens entre mans i sobretot pels èxits també de la teva obra. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. A reveure.